Escoltes a mig matí.
Doncs a mig matí encetem tecnologia al dia. Raül, bon dia.
Hola, bon dia.
Com tenim la tecnologia?
Bé, bé, bé. Sí? No para, no para, sí, sí. Bé, segur que ho heu seguit tots, no?, aquests dies, com a mínim ahir.
I tant. Jo, sí.
Sí, no?
Sí, sí, sí.
I és que, doncs bé, per qui no ho sàpiga, ho vam comentar, ja portem comentant algunes setmanes, no?, d'aquesta guerra per ser el primer en pujar a l'espai. Ahir doncs, vam tenir un nou episodi amb la pujada de l'espai de Jeff Bezos, el que ha estat fins fa poc l'amo d'Amazon, no?
Sí, 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 sí.
Ho ha deixat fa unes setmanes, però doncs, bé, ho va aconseguir, no? Ja pot dir doncs, Jeff Bezos que ha viatjat a l'espai. La missió NS-16 del Blue Origin el va enviar a ell i als seus tres companys d'aventura a uns 100 quilòmetres d'alçada i després d'uns minuts de, doncs, gaudint de la microgravetat i veure la curvatura de la Terra a aquesta distància, no? A més, el New Shepard va tornar després amb èxit a la superfície de la Terra, no? Jeff Bezos el van acompanyar el seu germà Mark i junt amb ells eren quatre els tripulants. Hi anava també Wally Funk, que tenia 80, o que té 82 anys.
Ah, tenia, no, home, encara està viu, no?
Sí, vull dir, o sigui, tenia en aquell moment que va fer aquest vol, no? Ahir,
segueix
ahir mateix.
Segueix viu, eh?
I que, bé, doncs, en aquest cas era una senyora que volia haver estat, haver pujat a l'espai, però no va poder mai. Es va quedar sempre com en voler i no poder, no?
Sí.
Sempre va tenir alguna cosa i, doncs, va poder complir el seu somni. I Oliver Diamond, que és un jove holandès de 18 anys.
Caram!
Que va ser elegit després de cedir-li al lloc la persona anònima que li va pagar 28 milions de dòlars per aquest privilegi i després, doncs, finalment es va retirar. Sembla que va ser
28 sopar. Milions de dòlars.
Correcte. Correcte.
Uf!
Per, recordem, pujar, això sí, a l'espai durant 10 minuts. 10 minuts va durar aquest vol.
A mi m'ha quedat això dels 10 minuts.
Sí, 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 és que és increïble, eh? Bé, el New Shepard va despegar, no? La nau és autònoma, no pilotava ningú,
Val?
O sigui que no cal ni pilot.
Quina por.
Sí, sí. Va sortir a partir de les 3 i 12 minuts, hora d'allà, i des de les instal·lacions del Blue Origin a Van Horn, a una zona desèrtica a l'oest de l'estat de Texas. Després d'un ascens vertiginós, el vol va arribar doncs, al seu límit, a la seva meta, que és on volia arribar, 100 quilòmetres d'altitud, en 3 minuts i mig. Val?
Molt bé, sí, sí.
Bastant ràpid.
Rapidet, rapidet.
Sí, sí. Llavors, quan van arribar aquí, va ser quan la tripulació va poder gaudir d'unes vistes espectaculars, no? No pot ser d'altra manera.
Super, super.
I també d'aquesta sensació d'ingravidesa, no? És una sensació de microgravetat, Val? O sigui, sí que hi ha gravetat, però n'hi ha molt poca. Llavors, doncs, clar, és com si fos ingravidesa, no? Van gaudir, van estar allà dalt durant uns minuts, van traspassar aquesta línia del Kármán, que és aquests 100 quilòmetres d'alçada, i es van mantenir aquí durant un parell de minuts. O sigui, molt, molt aprofitable. I en tan sols 10 minuts després de l'inici de la missió, la càpsula va aterrar sense cap tipus d'incidència. En aquest cas, va aconseguir aterrar gràcies a uns paracaigudes desplegats durant el descens.
Sort, sort.
Sí, sí. 10 minuts, eh?
Sí, una no, aventura... és que jo el que trobo que...
Sí, sí.
És massa ràpida, aquesta aventura.
Sí, sí, una aventura curta.
Molt.
Però molt emocionant, no?
Sí, sí, és una... petita gran aventura.
Sí, sí, home, i pagar-ne 28 milions... Doncs
això
potser,
sí que fa mal.
Potser
fa mal.
a qui li sembla poc, no?
Sí, vols dir?
Bé, en tot cas, el New Shepard, que inaugura aquesta nova era del turisme espacial també, que la companyia de Bezos buscava iniciar des de fa anys, Segurament hi haurà debats sobre si el turisme suborbital d'aquests fa que els passatgers puguin ser qualificats realment d'astronautes o de si són vols només a l'espai, no? Perquè doncs, algun es pensa que és astronauta per haver pujat allà. I bé, doncs aquest serà el debat. I en tot cas l'objectiu, no, doncs és que llançar turistes a aquesta, fins aquí, no? Passant aquesta línia del Kármán. Els bitllets per als vols suborbitals no seran econòmics, com no pot ser d'altra manera. A Virgin Galactic, el que vam pujar l'altre dia, ja van posar a la venda 600 passatges i els preus van arribar a ser de $250,000 per bitllet. Clar, el primer vol, és veritat doncs, que aquest Blue Origin ha pujat fins als $28 milions, però no serà tan car. Això és perquè ha sigut el primer.
Serà més assequible.
Sí, sí, sí.
Sí.
Però bé, veurem fins a on arriben, però la veritat és que bé, això sembla que ha començat amb aquests primers vols, que veurem més vols com aquests que hem vist ara en aquests últims 10 dies, però en tot cas, doncs bé, Jeff Bezos, que el seu objectiu era volar a l'espai, després d'haver... doncs de ser l'amo d'Amazon, també haver comprat el Washington Post, també, que també és seu, i ara doncs, haver fet aquest vol a l'espai.
Ara es comprarà el coet.
Sí, ara...
Per cert, què va fer allà dalt? Què van fer?
Doncs van estar allà en sensació d'ingravidesa.
Sí.
El mateix Bezos va dir que era el millor dia de la seva vida, quan estava allà dalt.
Molt bé.
Ja sabem aquests missatges que es llancen,
sí,
no? Típics. El noi aquest jove va fer una tombarella, es veuen les imatges, va fer una tombarella quan estava allà dalt. La deuria tenir preparada.
Segurament.
Un mortal endavant, que no té gaire mèrit, perquè no tens pràcticament gravetat, però bueno... en tot cas, doncs, sobretot el que van explicar quan van baixar, la veritat és que estava tot muntat com molt... O sigui, a nivell màrqueting estava molt millor muntat que no pas el primer de Virgin. Que aquest estava molt més preparat. Hi havia molta més premsa, els quatre tripulants del vol asseguts en una cadira quan van arribar contestant a la premsa, amb un de mitjans de premsa, ha sortit a tots els diaris. L'altre va sortir com una mica més desapercebut.
Sí, més desapercebut. Sí.
Aquest, en canvi, no. Aquests saben fer-ho bé. Màrqueting pur, segurament potser els interessos d'Amazon també han entrat aquí.
Home, evidentment.
Pel mig, però en tot cas, doncs, és veritat que ha sortit a molts llocs i estava tot molt ben muntat,
sí,
i ho han
venut
molt bé, la veritat.
Ho han venut superbé.
Sí. Semblava una pel·lícula, tots allà parlant amb els micròfons i tot, i la veritat és que ho saben vendre molt bé.
Molt bé, ens alegrem que aquest viatge hagi sortit tan bé.
Sí.
I fins al proper, eh?
Sí, sí, en veurem molts més, segur. Bé, hem de recuperar també una notícia que vam comentar fa unes setmanes. No sé si us recorda, Sònia, que vam explicar que el telescopi de l'espai, el Hubble, que es va espatllar.
Sí.
Era aquell telescopi que és del 1974,
sí,
val?
Sí.
I portava des del 13 de juny que estava inactiu degut a una errada d'un ordinador intern, no?
Sí.
Aquest ordinador, com diem, és del 1974,
sí.
Tecnologia punta.
Exacte, en el seu moment.
I bé, doncs la NASA portava des de llavors treballant per arreglar-lo i finalment ho ha aconseguit. Per tant, bones notícies. L'administració ha confirmat que aquest cap de setmana passat el Hubble ha tornat al servei. Segons expliquen des de la NASA, s'han retornat els instruments científics a l'estat operatiu, així que es tornarà a la recopilació de dades científiques. La primera observació estava programada per dissabte per la tarda i bé, doncs sembla que va funcionar tot molt bé. I tu diràs, dius, bueno, ho han reparat, però ara ja, no?, del 1974, doncs ja potser toca anar jubilant aquest senyor
ordinador,
no?
Clar, no sé, dic jo.
Bé, doncs...
No.
El Hubble durarà molts anys més.
Evidentment, s'ha d'aprofitar.
S'ha d'aprofitar, això... Fins a l'últim dia, escolta'm.
Sí.
Segons s'ha dit, sembla que està tot tan bé i tan correcte que doncs, sí que és veritat que hi ha com un projecte de renovació, però a llarg plaç, ara no hi ha doncs, un termini curt per reemplaçar-lo i sembla que com està tot tan... que funciona tan bé, doncs sembla que se seguirà operant aquest Hubble. Sembla que fins al 2030, com a mínim.
2030?
Sí. Ai, perdó. Sí, 2030, si ho he dit bé.
Vinga, esperem que duri.
Sí, Déu-n'hi-do, eh? Els meus ordinadors no duraran ni 5 anys.
No, no, per això que...
I aquest des del 74.
Ha de ser una cosa potent, això,
sí, sí.
Eh? No...
Déu-n'hi-do.
Cuidado.
Deu ser la gravetat que els espatlla.
Ah, poder sí.
També comentarem abans de passar altres notícies, dues altres coses, dues altres aspectes a nivell també de l'espai o de l'astronomia en aquest cas, i és que a Xangai s'ha obert, és una miqueta també doncs, anecdotari, no?, o com es vulgui explicar, a Xangai s'ha obert el museu d'astronomia més gran del món. És la nova atracció xina. Són 39.000 metres quadrats dedicats a l'espai. I la veritat és que el disseny, si podeu veure les imatges, són espectaculars d'aquest edifici,
sí.
Que sembla... podia estar perfectament a la Lluna situat, eh? Està molt ben aconseguit i està dedicat completament 100% a l'espai.
Uh-huh.
I bé, doncs té de tot. És una passada. Qui pugui veure'l per internet, doncs ja et dic que està molt bé aquest museu. Alberga doncs, tot tipus d'exposicions, amb 120 col·leccions d'instruments i obres originals de Galileu, Kepler, Newton i altres astrònoms. També es poden trobar més de 70 meteorits, així com experiments amb realitat augmentada, realitat virtual i diferents demostracions astronòmiques. Hi ha de tot, eh? És espectacular aquest museu. L'entrada, per si n'estàs interessada, Sònia,
sí, sí.
Val 30 yuans, que és d'allà,
sí.
Que són uns 4 euros al canvi.
Bé,
tant,
bé.
És una entrada econòmica.
I tant.
I si algú ha d'anar a la Xina, doncs recomanem 100% que vagi aquí perquè, doncs bé, entre altres es pot trobar des d'un telescopi solar també de 23 metres fins a una enorme pantalla IMAX, passant per tot tipus de zones per educar els assistents, en l'exploració espacial, de tot. Hi ha, uh-huh. Hi ha tot en aquests 39.000 metres quadrats de Museu d'Astronomia a Xangai, que és el més gran del món.
Que xulo, molt bé.
Déu-n'hi-do. Uh-huh. I de les estrelles, no, de l'astronomia, passem una miqueta més a baix. Parlem d'un altre vol, però en aquest cas d'un dron. Val?
Ui, el dron.
I què és aquest dron? Bé, doncs ha sortit aquesta setmana una notícia de que s'ha... Perdó, la setmana anterior, una notícia d'un dron que és el més gran que s'ha... Que la policia ha incautat, no?, a Espanya. I ha estat per portar droga del Marroc a Andalusia.
En sèrio?
És un, deixa'm-ho dir així, pedazo de dron.
Home.
Un tros de dron espectacular que déu-n'hi-do, eh? El dron té una... És tan gran com 4,5 metres d'amplada, val?
Sí.
Pesa 26 quilos i ha estat incautat per la Policia Nacional Espanyola a Màlaga, que afirma que és el dron més gran que mai han trobat que mai han aturat, no, en aquest país, òbviament, com no pot ser d'altra manera, no? Estem parlant del dron de la marca Mugin, el model 4450, val? I és capaç de transportar una càrrega fins a 25 quilos segons les seves especificacions oficials. Val? Déu-n'hi-do, eh? A més, es parla de que es podria carregar fins a 150 quilos. Que, o sigui, els traficants haurien carregat aquests drons fins a 150 quilos a sobre. Per tant, déu-n'hi-do, eh? I, doncs bé, com dèiem, ha estat descobert traslladant droga des del Marroc fins a la península Ibèrica, una ruta que pot fer sense problemes gràcies a les seves 7 hores d'autonomia de vol i una velocitat de creuer de 120 km per hora.
Està molt bé, no?
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, no deu ser fàcil de fer aquest viatge.
No, clar, a veure, o sigui, es necessita, no es necessita gaire cosa, eh? Però com a mínim es necessita tenir una pista d'enlairar-se de 60 metres, val? O sigui, tenir,
sí,
60 metres de pista tampoc és gaire, no?
Mm-hmm.
Pots tenir un pati, un descampat, no?, que pots habilitar.
Sí, sí.
I un altre d'aterratge de 85 metres, val? I amb això, amb 27 litres de benzina que li cap al dron,
sí,
pot fer doncs, aquestes llargues distàncies. Té 7 hores d'autonomia, com dèiem, i per tant, doncs, déu-n'hi-do el que pot transportar. Si t'interessa, Sònia, perquè no sé si potser t'interessen aquest tipus de drons, no? Hi ha gent que és molt aficionada als drons, no?
Jo no sé, em sembla que l'estavelleria.
Sí, sí, no?
Sí.
Bé, No és tan car, eh?
Però clar, jo ara tornem al tema.
Sí.
Passar aquesta quantitat de droga.
Sí.
D'allà aquí?
Sí.
Vols dir que ningú veu això? És impossible.
Home, clar, per això la...
Per això et dic que quina idea. És impossible que
ningú
vegi.
Home, jo crec que per la nit no deu ser tan fàcil de detectar, un dron així. No ho sé, no ho sé. Bé, pots comprar aquest dron,
sí,
tranquil·lament.
Aquest, sí.
A AliExpress. 100% real, eh?
Sí, sí, el que no vengui a AliExpress.
Sí, sí, a AliExpress pel mòdic preu de 6.317 euros.
Ah.
No és tan car.
No.
Amb despeses d'enviament incloses i tot, eh?
Sí.
Per tant, els
quin
temps
detall,
canvien...
Quin detall, que no et cobrin...
Sí, sí, el temps canvien, però el que es fa, i el que es fa, doncs, els mètodes per transportar droga també. També canvien.
També canvien, també canvien.
Déu-n'hi-do. Ara ja baixem una miqueta més a la terra, això sí, en moda una mica digital.
Aterrem.
Sí, sí. I per parlar de Piqué, de Gerard Piqué.
Mm?
I no estem parlant d'un futbolista, òbviament, però parlarem de la seva vena, doncs, de la seva part empresària, val?
Sí.
Que tots sabem, doncs, que té diferents empreses, Gerard Piqué. I bé, doncs, ara sabem que l'empresa de Piqué, per intercanviar cromos de futbol amb criptomonedes, ha aconseguit 532 milions de dòlars en financiació.
En sèrio?
De veritat. Mm. Déu-n'hi-do, eh? Bé, una valoració de 3.800 milions de dòlars podria quedar aquesta empresa. És Sorare, l'empresa del futbolista Gerard Piqué, que ha rebut una nova ronda de finançació de 532 milions de dòlars. Coindesk ha reflexat la informació des de Business Insider, qui també informa que l'anunci oficial d'aquesta financiació es farà aviat. SoftBank seria una de les principals empreses que faria aquesta inversió. Doncs són cromos virtuals, com hem parlat alguna vegada, com NFTs, mm-hmm, per aquell tipus d'arxiu, que que és com espècies de peces d'art o alguna cosa així, no? Doncs aquests cromos són NFTs i són intercanviables per criptomonedes. Val?
Jo al·lucino, amb tot això. De veritat.
Està molt ben pensat, eh? O sigui, l'empresa es diu Sorare, no? I és un servei online per intercanviar cromos de futbol utilitzant criptomonedes. Val? Cada equip de futbol pot incorporar cromos dels seus jugadors com un NFT. Val? Ho han de fer els equips de futbol, eh? I ja compta amb la participació d'alineacions com la del Bayern de Múnich, el Real Madrid i la Juventus, entre altres.
Sí.
Hi ha un total de 142 equips apuntats. Val? Cada carta pot tenir una rareza, no? Quan és més estrany, o sigui, més especial o menys, no? Quan, no sé si, això és com els cromos de
sí,
tota
sí,
la vida.
Sí, sí.
Els que brillen, els que no...
Clar, sí.
Doncs també és així, no? I hi ha alguns cromos que arriben a ser únics. Per tant, doncs, els usuaris que col·leccionin poden formar el seu propi equip, guanyant així punts depenent del rendiment de cada jugador. I segurament això... Ja passàvem els cromos, hi ha cromos més buscats, hi ha cromos que menys,
clar.
I quan hi ha algun jugador que destaca o hi ha algun jugador, un cromo molt destacat d'un jugador retirat, clar, només n'hi ha un. Això passa com en les obres d'art, on hi ha molt pocs, saps? Potser aquell cromo només n'hi ha un i aquell es ven per una mà de criptomonedes. Per tant, un nou negoci digital amb NFTs i que ja estem parlant de que l'empresa de Gerard Piqué podria enlairar o podria pujar fins als 3.800 milions de dòlars amb aquesta última ronda de financiació. Déu-n'hi-do, eh?
Al·lucinada estic.
El diner crida el diner.
Home.
Però també és veritat que les idees que té...
Sí, no.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. És un bon empresari. A part d'un bon jugador, és un bon
sí.
empresari.
Sí, sí, sí.
Ara també es deu deixar assessorar molt bé, eh?
Sí, correcte, o sigui, ha de tenir un bon equip de...
Sí,
sí, darrere, sí. Està clar. Sí, sí. Ara parlem de mòbil, Sònia, per destacar que parlem una miqueta de marques, i és que hem de parlar de Xiaomi, i és que és una marca que fa poc era molt poc coneguda, no? Que només era coneguda a la Xina, no? I bé, doncs, avui ja és un gegant absolut en el món de l'electrònica de consum i també, sobretot, en els smartphones, que és on més destaca, no? Les últimes dades de Canalys ho confirmen, i és que Xiaomi s'hauria convertit així en el segon fabricant més important del món de quota de mercat i per primera vegada supera a Apple.
Què dius?
En la venda de telèfons mòbils. Només Samsung està una mica per sobre,
sí.
Però amb aquest, si segueix aquest ritme de vendes, aquesta escalada que porta, Xiaomi seria el número 1 en venda de smartphones al món.
Que fort.
Sí, sí. I ja et dic, porta molt poc temps, o com a mínim que hagi explotat a nivell mundial, no? Perquè la Xina sí que era més conegut, però a nivell mundial porta més poc temps que no pas les altres marques.
Sí,
i sembla que aquest ritme se situarà com a primera marca en smartphones. Déu-n'hi-do, eh? Apple, doncs, com dèiem, queda relegada a un tercer lloc, amb un 14% de quota. Xiaomi s'ha convertit en el segon amb el 17%, i Samsung té una quota de mercat del 19% en aquesta venda de smartphones, no? Per tant, déu-n'hi-do. Segurament, perquè també indiquen com van els preus, no? I segons Canalys, els preus mitjans dels smartphones Xiaomi són un 40% més econòmics que els de Samsung i un 75% més econòmics que els d'Apple. Segurament, això també deu ser un motiu, no?, perquè la gent es decanta
clar,
per aquesta
marca.
Clar,
és que la butxaca és de la que mana moltes vegades, eh?
I al final sí que tu et fidelitzes molt amb alguna marca, però si et ve una altra, t'ofereix una tecnologia similar per un preu bastant, bastant inferior...
És evident. No hi ha volta de full, eh?
Sí, sí. Bé, parlem ara també... Fa unes setmanes ho vam comentar, o bé, doncs tothom ho sap, no?, que hi ha aquest certificat digital Covid, no?, que ha sortit, no?,
sí.
Que ja és vigent, que per viatjar per Europa doncs es demana. Si tens la pauta completa de la vacuna i has passat els dies de l'última vacuna, ja pots viatjar a la majoria de països. Estem parlant a nivell europeu. També si has passat el Covid en els últims, crec que són 6 mesos, bé, hi ha tota una sèrie de requisits als que pots viatjar per Europa, no? Bé, doncs ara, atenció, perquè a part d'aquest certificat digital Covid per viatjar, també podria servir per entrar a restaurants, transport públic i altres llocs tancats públics. Val?
Ja es veia venir, no?
Clar, aquí entra el debat.
Aquí entra el debat, perquè no és obligatòria la vacuna. Val.
Aquí està.
No és obligatòria, però...
Aquí està. És una mesura discriminatòria? Podria ser. Com afecta la intimitat del ciutadà?
Clar.
També, si estan... o sigui, entra en la legalitat, tot això. Clar, són moltes preguntes que hi ha a l'aire, però la veritat és que sembla que hi ha països que ja estan donant les primeres passes cap aquí. Són França, Regne Unit, Irlanda o Àustria, que doncs estan mirant ja d'aplicar algun requisit per poder entrar a llocs públics que estiguin tancats. Com això, com dèiem, no? Bars, restaurants, transport públic, museus, llocs tancats, no?, que siguin públics i que necessitis algun tipus d'acreditació que estàs vacunat per poder-hi entrar. Com diem, s'està debatint, no és ni molt menys una mesura que s'aplicarà segur, sinó que s'està estudiant, no? Però sembla que doncs, alguns països ja estan bastant avançats en aquest aspecte i, bé, de fet, el mateix Emmanuel Macron, president de França, ha anunciat que a partir del 21 de juliol el certificat digital Covid serà necessari per entrar a reunions públiques de més de 50 persones, o sigui, a França sí que ja s'aplica a partir del 21 de juliol, però també a partir d'agost serà també necessari per entrar als restaurants, bars i transport públic.
Toma.
Això a França, eh?
Sí, sí.
A França. Aquí de moment no s'ha parlat. Ja s'havia començat a sol·licitar el certificat en altres aspectes que no són per viatjar, com per exemple els esdeveniments esportius, no?, per assistir a algun partit esportiu, de futbol, bàsquet o de més, que tingui més de 1.000 persones. Quan ja hi ha més de 1.000 persones ja ho estaven demanant. I també en altres recintes com a discoteques, de grans discoteques, no?, macrodiscoteques o festivals, ja s'estava demanant. I per tant, doncs, bé, sembla que està ja anant cap a aquest camí i que es podrien veure en un futur bastant proper per... jo crec que, més que per restaurants, que ho dubto, tot i que alguns països sí que puguin aplicar, potser sí per a esdeveniments grans com això.
Sí, sí.
Si vas al Camp Nou, no?
Que acumuli molta gent.
Correcte.
Les aglomeracions...
O bueno, no, o estadi de Tarragona per al Nàstic.
Sí, sí, sí.
A llocs on hi capiguen més de 1.000 persones, per exemple, doncs sí que podria ser que demanin aquest certificat digital Covid.
Mm-hmm. Molt bé.
Ho veurem. I res, acabarem amb una última notícia ràpida, Sònia, i és que s'ha creat una neuropròtesi que és capaç de llegir les senyals cerebrals per transcriure el que volem dir.
Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, està molt bé, sí.
Ja, bé, no sé si... ja tenim tots la imatge del matemàtic, no?, de Stephen Hawking, no? Uh-huh. que li van implantar una espècie de lector de l'iris, i a partir de l'iris i amb la galta, no?, anava escrivint el que volia dir, no? L'ordinador detectava l'iris, anava seguint el que escrivia, però clar, al final estava escrivint.
Sí,
no?
Sí, sí.
Aquí estem parlant que t'inserten una pròtesi en el sistema neurològic i que aniria llegint el que tu, o aniria dient el que tu doncs vols dir, no?
T'ho imagina't.
No? De moment, bé, no està molt desenvolupat, però sí que s'han fet unes primeres passes amb això, i que, bé, doncs s'han començat a poder dir algunes paraules amb un vocabulari més limitat, no?, unes 50 paraules senzilles, però ja ho podria identificar aquest nou aparell que es diu Bravo 1, no?, i que, doncs, sembla que ja... És com un inici, però ja sembla que es podria... També és un aparell que necessita assaig i error, no? Com més l'ensenyis, més ràpid va aprenent i més va aprenent les paraules que tu li vols dir, no? Mm-hmm. Va aprenent l'efectivitat que té i, segons l'efectivitat, va aprenent i va adaptant-se més a qui se li inserta aquest
aquesta pròtesi. Ho trobo un gran avenç, això.
Sí, sí, sí. Per tant...
Molt bé, molt bé.
Bona notícia, també, sí.
Molt bé. D'aquestes coses ens alegrem.
Sí.
Quan tecnològicament milloren la vida de les persones...
Correcte.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí, sí. Tornem dimecres.
Molt bé, aquí
gràcies,
estarem.
Raül, que vagi bé.
Bon dia.